Nom complet.
Enric Bonmatí Cendra.
Data de naixement.
3 d'agost de 1954.
Lloc de naixement.
Barcelona.
Actualment viu a...
Lloret.
Professió.
Periodista.
Afició principal.
Bé, m'agrada molt la natura i el mar. I llargues passejades.
El seu ídol és...
Sens dubte la meva neta de 8 mesos, Mireia.
El seu color?
A vermell, sempre.
I el seu menjar preferit?
Les cans a la brasa m'agrada molt. També els calçots.
Molt bon dia a tothom. Avui amb nosaltres tenim aquí en veu pròpia l'Enric Bonmatí. Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El fet que el teu ídol, en aquest cas la teva ídol, sigui la teva neta, potser diu ja moltes coses, no?, de tu. Et consideres una persona sensible, propera, que li agrada estimar... És el que a mi em transmet el fet, no?, que sí. Pensis en la teva neta, en la primera persona.
La meva neta és la nineta dels meus ulls en aquests moments, i més és neta. Jo he tingut 2 fills, 2 nois, i aquesta neta, bueno, per mi ha estat, diguem-ne, molt significatiu. No?
Per fi la nena, eh?
Clar, jo volia una nena ja de... Com a filla no va poder ser, no? Perquè tenir una nena és, afegeix més reptes, no? Vull dir, amb l'educació... De fer el seguiment i de efectivament poder demostrar que una nena és tant o més capaç de fer-ho absolutament tot igual que un nen.
Doncs un missatge molt maco. Enric, hem parlat amb tu moltes vegades aquí a la ràdio i pot ser que a molta gent li soni pel tema de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Ara mateix ets el portaveu, podríem dir-ho així. Parla'ns primer de tot, no?, per situar una mica la gent, què és exactament la plataforma d'afectats per la hipoteca, perquè tothom ho coneix, la PA, sí, aquells que eviten els desnonaments, aquesta gent que quan tens un problema que et volen fer fora de casa, van a reivindicar-ho, que estan en contra dels bancs. Què és la PA?
És una pregunta molt interessant, perquè actualment encara ens adonem compte d'aquella gent que no coneix la PA, que fins i tot arriba a les nostres assemblees, fins i tot desconeixent ni tan sols les sigles, no? Ens diuen, no, és aquella associació, és el grup que, dels desnonaments, o jo tinc un desahucio i tal. I finalment ens donem compte que potser que tenim un dèficit d'explicar-nos i d'arribar i de difondre què és la PA. Què és la PA? La PA és pura i senzillament societat civil organitzada a l'entorn d'un problema molt concret, que és l'habitatge. I és un model d'èxit. Per què dic això? Perquè s'ha demostrat que efectivament a través de l'organització i a través de la feina, de la informació i del recolzament mutu es poden resoldre absolutament tots els problemes. I en concret, que és el que ens afecta amb el tema de l'habitatge, està més que demostrat que la nostra gran eina, la nostra força, és estar ben informats, tenir una informació sòlida i saber-la manegar, saber-la utilitzar. És un recolzament mutu. La PA empodera les persones. Tinguem en compte que la PA a la plataforma, el primer dia de l'assemblea, la gent ve desfeta, ve sobretot molt espantada.
Avergonyida, també?
També. I fins i tot jo afegiria que en poblacions com Lloret mateix, no?, sense anar més lluny, que gairebé tothom es coneix, hi ha hagut gent que ens ha dit, clar, que no vinc perquè si em veuen entrar en una assemblea de la PA immediatament trauran conclusions que pugui tenir. Que la pregunta és, bueno, i què? No? Perquè encara que tinguis algun problema d'habitatge no és cap vergonya, no? És una mica la sensació que té la gent de vegades de fracàs, de fracàs personal, fins a quin punt he arribat, la vida m'ha portat a un, bueno, a un punt, he caigut molt baix, he tocat sostre a la meva vida i per tant no me'n puc sortir. això afecta la qüestió personal, afecta l'autoestima, afecta... Ens han vingut pares i dic, homes grans com armaris plorant perquè on ficaré els meus fills quan el banc es quedi a l'habitatge, el faci fora de casa. Clar, el primer objectiu de la PA és fer recuperar la confiança en aquestes persones, fer-les donar compte de que no estan sols, que no són els únics que tenen aquest problema i que és un problema que no és culpa seva o que hagin arribat en aquest punt. Ha estat un cúmul de situacions que els ha portat en aquesta situació a partir d'uns anys que va començar el que anomenen crisis, i remarco el que anomenen crisis, que ha acabat desembocant, diguem-ne, amb l'afectació pel tema d'habitatge en especial. És un tema molt sensible, perquè nosaltres contemplem l'habitatge com un dret de les persones, un dret humà, un dret bàsic. És un dret innegociable. Una persona té dret a l'habitatge com té dret a menjar i té dret a una vida digna. I per això es va crear la PA, perquè el problema anava en augment, es va crear en el 2009 a Barcelona i d'aquí s'ha escampat per tot el territori.
I com arribes a la PA de Lloret, o per què hi ets, també, no?
Doncs per qüestió també personal, és a dir, jo tenia, com tanta gent, una bona feina. Jo treballava al Grupo Z, al periòdico, vaig estar 20-21 anys, fins que va arribar un ERO. Em va afectar com a 278 companys a tot l'estat. A partir d'aquí, doncs, vaig anar a l'atur. Durant els anys d'atur també... Jo tenia un pis, m'havia comprat un pis a Blanes i estava pagant la meva corresponent hipoteca al Banc Popular. I un cop a l'atur vaig anar al banc quan acabava els 2 anys d'atur per negociar la quota de la hipoteca. I el banc, molt amablement, entre cometes, em va dir que donada la meva edat no ho podien fer. Vaig dir, bueno, és que llavors em crea un problema i és que jo no podré pagar, clar, o pago hipoteca o menjo. I em van dir literalment, primer paga la hipoteca.
La teva edat en aquell moment?
57 anys.
Que estem parlant que, si tot va bé, encara queda molta vida per davant, vull dir que tampoc és una edat...
Jo tenia la sort de que em podia prejubilar als 61 perquè teníem un conveni especial amb l'empresa, amb el periòdico, de que em cotitzarien fins als 61, tot i no treballar, no? En aquest aspecte vaig ser afortunat, però havia de sobreviure aquests 3 anys, descomptant, diguem, els 2 anys d'atur, no?
I ells es van mostrar freds.
El banc em van dir, quan em van dir aquesta frase, que em va donar molt a pensar, a reflexionar, primer pagar la hipoteca i després metge, en aquell precís moment vaig decidir que no pagaria una sola quota més d'hipoteca, perquè la frase en si ja era indecent. I en aquell moment vaig entrar en el club de la gent que no podien pagar la hipoteca. I en aquell moment va ser quan em vaig interessar si hi havia algun grup organitzat d'afectats per, en aquest cas, les hipoteques. I vaig descobrir la PA. I vaig anar a una assemblea a la PA de Blanes.
Vas passar aquest procés de sentiment de fracàs, de vergonya?
Sí, esclar. Jo recordo les meves nits a les 3 de la matinada amb un cigarret al balcó sense poder dormir, patint angoixa, ansietat, por, què passarà, on acabaré. I a més, clar, aquestes alçades de la teva vida sense gaire perspectiva professional, diguem-ne, perquè a partir de certa edat no comptis en trobar feina, o molt rarament, si més no una feina que pogués continuar pagant una hipoteca que vaig fer en un moment de bonança de la meva vida, que jo la podia pagar més que suficient. Clar, això em creava molt conflicte i pors.
Per això... Vivies amb els teus fills? Vivien amb tu els teus fills?
No, jo estic divorciat i els meus fills vivien amb la seva mare.
Val.
Però clar, jo me'n feia càrrec, jo sempre m'he ocupat.
Sí, no, era com a detall.
I era també una de les meves prioritats, a part de menjar.
Abans que pagar la hipoteca. No?
I això ho explico una mica perquè tinguem una mica de visió, una mica d'idea de quines són les prioritats dels bancs. Els bancs no tenen cap mena de consciència ni social ni personal. Senzillament, i perdó per l'expressió, se'ls hi enfot la situació de les famílies. És que els hi és igual.
Segueix sent així?
I tant. I tant. L'única prioritat del banc és fer diners per la seva caixa. I, evidentment, a veure, la situació actual amb el tema de les hipoteques s'ha aturat una mica. Segueix havent-hi gent que està en procés d'execució hipotecària. Ara tenim altres problemes, com són el tema dels lloguers. Però quan vas a un banc, ells miren, et miren com una carpeta més amb un número d'expedient. I prou. I ells arriben fins on han d'arribar i no tenen cap mena de prejudici si aquella família té nanos, té menors i tal. Els és absolutament igual.
I aquí entra en joc la PA, la plataforma.
I aquí entra en joc la PA. Jo vaig descobrir la PA a Blanes, que és on vivia, on tenia el pis. Vaig estar en període de tres assemblees.
Perquè des del moment... Perdona que et vagi interrompent, però des del moment que parles amb el banc i dius... Val, fins aquí hem arribat, jo no pago mai més una hipoteca, fins que vas a la plataforma de Blanes, et costa fer aquest pas de dir doncs vaig a la plataforma o hi vas de seguida?
A nivell personal meu no em va costar, perquè jo sóc una persona comunicativa, em fa por entrar en una assemblea de gent desconeguda, no em feia cap mena de vergonya el per què, el motiu per què anava en aquella assemblea, tot el contrari. I en el meu cas concret no, en absolut.
I vas anar a l'assemblea i...
Vaig anar a l'assemblea, vaig presentar, vaig explicar la meva situació, vaig escoltar. A les assemblees és més interessant per anar a escoltar de vegades que parlar, perquè sents i amplies el marc, diguem-ne, de la teva situació amb el mateix context, el situa en el mateix context que tantes i tantes altres persones o famílies, i per tant això d'entrar ja tranquil·litza, de dir, bé, no sóc l'únic bitxo raro que ha decidit deixar de pagar la hipoteca en un banc, no? A partir d'aquí vaig tenir continuïtat a les assemblees, em vaig anar empoderant, em vaig anar eliminant gairebé immediatament les meves pors, les meves angoixes, i vaig tirar endavant amb aquest projecte, esclar.
A la plataforma hi ha gent professional que hi treballi, o tots són voluntaris que van ajudant-se uns als altres amb assessorament? Com funciona exactament?
Hi ha professionals que col·laboren de forma de sempre desinteressada. La plataforma no tenim cap ingrés, ni el volem. Perquè això ens sotmetria en condicionaments. La plataforma treballem de forma absolutament altruista. És més, més aviat posem diners personals per desplaçaments, per fotocòpies, i és l'única forma, diguem-ne, l'única manera que tenim d'assumir certes despeses que podem arribar a tenir, no? Que hi ha professionals? Sí. Hi ha advocats que col·laboren, però insisteixo, i això que quedi molt clar, absolutament de forma desinteressada.
I quan com va quedar, no?, tot el tema del teu pis a Blanes, perquè ara estàs aquí a Lloret?
Sí, el procediment va continuar, procediment judicial, és a dir, el següent pas és que el tercer, quart rebut impagat de la hipoteca, el banc et posa una demanda judicial, t'arriba una carta a casa del jutjat corresponent, en aquest cas era un jutjat de Blanes, òbviament, que em corresponia, i t'informen que estàs en un procés judicial. Bé, a partir d'aquí, el procediment segueix, tu vas negociant amb el banc a veure si hi ha algun altre sortit, però no. O sigui, un cop obert el procés judicial, ja tira endavant. Hi ha hagut tanta acumulació de processos judicials que fa que la finalització de cada procés pugui durar anys. En el meu cas concret va durar 4 anys. Finalment va arribar la subhasta. A la subhasta s'adjudica, en aquest cas el banc, s'adjudica l'habitatge, es queda el pis, tu continues visquent fins que t'arriba una ordre de desnonament. Que això, habitualment, donat el col·lapse que tenen els jutjats, pot significar un any i mig més. Al cap d'un any, un any i 3 mesos aproximadament, rebo una trucada d'una gestoria o d'una empresa que es diu Anticipa. Què és Anticipa? Anticipa és una empresa vinculada a fons voltors, molt especialment amb el grup Blackstone, un fons voltor que s'ha quedat amb la majoria d'habitatges que tenien els bancs.
Definim ràpidament què és això dels fons voltor, perquè també és un terme que s'utilitza molt per deixar-ho...
El terme popular de fons voltor es refereix als fons d'inversió internacionals que inverteixen en deute, i fins i tot en deute públic, és a dir, fan diner del diner. Compren un deute i després ells te'l reclamen. Els fons d'inversió, n'hi ha diversos, en tenim diversos, han comprat pràcticament la totalitat dels immobles que tenien els bancs, que han acabat en mans les mans dels bancs. Quin és l'objectiu? Treure'ls més o menys tard, una altra vegada al mercat en forma de venda o de lloguer, que és el que està passant actualment, amb preus inflats, amb l'especulació corresponent. I bé, jo en aquell moment em vaig assabentar, jo tenia idea de que el meu pis se l'havia quedat al banc, fins i tot el registre de la propietat constava com a banc popular, i sorpresa meva, me n'assabento que no, ja no era ni del banc, era d'un fons voltor, perquè em trucava una empresa directament relacionada amb un fons d'inversió. Clar, jo que dominava el tema, perquè ja conec, ja estava a la plataforma molt de temps.
Perquè aquesta empresa què volia? Que els hi donessis
entrega
el pis?
Voluntària de les claus.
Val.
Per no arribar al desnonament. Clar, la meva resposta va ser, jo t'entrego les claus a canvi de què negociem. Perquè hi ha algun lloc he de viure. Faria un lloguer? No. No taxatiu, No. L'empresa per la propietària actual... A més, fins i tot li vaig preguntar, és un fons voltor, no? Un fons d'inversió. Va haver-hi un silenci i em diu, sí. Dic, només per curiositat, és Blackstone. Va haver-hi un silenci, sí. A partir d'aquí, clar, quan em van negar la possibilitat de fer-me un lloguer, només tenia dues opcions: tancar-me en banda i esperar el desnonament i a veure què passava, o fer una contraoferta per part meva. No em fas el lloguer? Esteu disposats a pagar totes les despeses que em signifiquin un canvi d'habitatge, de lloguer, que buscaria? Ho estudiarem, et direm alguna cosa, i em van dir que sí.
Quines despeses?
Les despeses del mes d'anticipat, el mes de dipòsit, possibles altes de llum i aigua, i fins i tot vaig demanar les mudances. Vam dir que em fes un pressupost aproximat, van ser uns 3.500 euros, que era una quantitat molt alta, i vaig començar a buscar pis. Va ser el moment que vaig decidir venir cap a Lloret. I per què Lloret? Perquè tota la meva activitat a la plataforma ja estava a Lloret.
Val.
I a part que m'encanta viure a Lloret. I per tant era el moment de fer el canvi de Blanes a Lloret sense desmereixer Blanes, ni molt menys. I em vaig instal·lar, vaig trobar un pis en el que actualment visc, en el barri de Fenals, i estic encantat de viure.
Sí, són veïns,
a Fenals. Sí.
Jo també visc a Fenals.
Això no, molt tranquil·la.
Sí, tant.
Molt tranquil·la.
Enric, mires enrere, canviaries alguna cosa? Creus que vas fer malament alguna cosa? Creus que vas fer bé però que el sistema va fallar? Què penses quan mires enrere o no hi mires directament?
En base a l'experiència que ara puc parlar o puc tenir al damunt, sí que canviaria una cosa. M'has deixat de pagar la hipoteca abans. Vaig esperar massa. Perquè tanmateix em quedava molts anys i tanmateix aquest pis mai hauria estat meu. Sempre hauria estat del banc, sempre. Hauria deixat de pagar la hipoteca abans, de regalar aquests diners que es van quedar al banc, a més del pis.
Hauries no fet la hipoteca, fins i tot? No fer la hipoteca? Creus que és un error fer una hipoteca?
Depèn de la situació, del cas concret. No es pot generalitzar. Tinguem en compte que amb els lloguers actuals tan elevats, tan difícils, i per molta gent l'única sortida a vegades és comprar un pis. Una vegada com a curiositat, com a anècdota, parlant amb una noia d'origen marroquí, em deia, clar, és que nosaltres, el col·lectiu, per exemple, marroquins, ens costa molt poder llogar un pis, perquè la gent desconfia, ja sé, propietaris particulars, no? Per temes diferents. I al final només ens queda l'opció de comprar-lo. Tot i que de vegades no voldríem comprar, però és l'única opció de poder disposar d'un pis. Jo, en l'actualitat, és que depèn de la situació personal, de situació personal, em refereixo, si tens família o vius sol, el tipus de feina que tens, perquè tinguem en compte que comprar un pis hipotecar-te significa un lligam, eh? Hipoteques un nou pis, hipoteques una mica la teva vida pel que fa al tema d'habitatge. Ara imagina't que amb l'actualitat que pots trobar una feina a Madrid, a Múrcia o a Igualada i tens una hipoteca, un pis hipotecat a Lloret. Què fas d'aquest pis? I clar, l'acabes llogant, si pots. Però d'alguna manera et condiciona. El lloguer això t'ho facilita.
Potser hi ha poca filosofia de lloguer aquí, a Catalunya i a l'estat espanyol.
Aquí no hi ha hagut mai filosofia de lloguer, sempre hi ha hagut la filosofia que d'alguna manera s'han transmès, de que si no tens un pis de compra no ets res. Has de tenir un pis de compra. Aquesta està la filosofia. Ara està canviant, eh?
Sí, però ara el lloguer, i ho comentaves, no? Està superelevat. Potser és complicat també.
I amb aquesta batalla estem ara, tant la plataforma com el sindicat de llogaters, i que es comenci a regularitzar el tema de que es posi un topall de lloguers, que es regularitzi d'alguna manera, no? Molt recentment, fa qüestió d'una setmana, em sembla, setmana i mitja, el govern va aprovar un decret que ampliava els terminis, els anys dels lloguers. Va passar de 3 a 5.
Sí, i també...
La Generalitat també, fins i tot, sembla ser que té el govern català en perspectiva, que això se n'anirà a finals d'any, també de fer una lau pròpia, una lau catalana, una llei d'arrendaments urbans catalana, que ampliaria fins i tot encara més aquest termini. Això és part del problema, el termini. Evidentment és interessant ampliar aquest termini, però més interessant és de posar mesura en els lloguers, perquè estem arribant a uns extrems que ningú, o sigui, és molt, molt, molt poca gent podrà assumir els lloguers. Per tant, si l'alternativa a la hipoteca és el lloguer, regularitzem els lloguers, controlem-los, que això ho poden fer des dels governs, digue-li català o digue-li...
Ara que tens el teu problema solucionat, segueixes molt actiu a la PA, tens previst quedar-t'hi sempre? T'agrada, entre cometes, aquesta lluita? És a dir, t'agrada ajudar persones que estan passant perquè tu ja vas passar i demostrar que hi ha un final, no? Que té una sortida, això?
És molt, molt gratificant estar a la PA a nivell personal. Molt gratificant de poder ajudar la gent, perquè a més a més... El valor de la PA ja no solament aturar desnonaments, resoldre temes de lloguers o temes, diguem-ne, amb l'administració, amb els bancs, etc. També és una qüestió de valors. La PA promocionem valors com la solidaritat, valors com que a l'altre cal ajudar-lo, no trepitjar-lo, ni competitivitat, és a dir, cal ajudar a l'altra persona. I aquest és el valor que ens centrem i amb el que treballem, no? I això és molt gratificant perquè recuperem valors molt al desús avui en dia. El capitalisme precisament són uns valors que ha marginat molt, és a dir, primer tu, després i a continuació tu.
I si queda alguna cosa
per tu? I si queda alguna cosa per l'altre, no, la PA, tots som iguals. I és a dir, quan una persona entra en una assemblea de la PA, el seu problema passa a ser nostre. El nostre. Home, jo no tinc intenció d'estar molts anys gaire a la PA, perquè em porto ja gairebé 6. Espero i desitjo que quan més aviat possible la PA ja no sigui necessària.
Passarà això?
Em temo que de moment no. Tant de bo, eh? Però no, de moment no.
Hem parlat abans dels teus fills, que en tens dos, i que sempre han estat, evidentment, com ha de ser, doncs, una prioritat a la teva vida. Ells com ho van viure? Els vas fer partícips d'alguna manera? Els explicaves el que estava passant? T'avergonyies també davant d'ells? Com...
No, en absolut, perquè ells coneixien el perquè havia perdut la feina, eh? Va ser la feina estava 20, a veure, una empresa com era el periòdic no, no et suporta 20 anys si no estàs satisfet amb la teva feina. Per tant, ells coneixien el motiu perquè havia acabat amb aquest, en aquesta situació, i òbviament ho van entendre, i tot el suport, no? No, a nivell familiar no he tingut absolutament
mai cap problema.
Cap problema, ni amb els meus fills, ni amb la meva ex, amb la qual encara tinc molt bona relació.
Ni amb la neta.
Amb la neta, espero que no.
Hi ha algun moment, algun cas puntual que et faci sentir especialment orgullós en la tasca amb la PA? Alguna cosa que hagueu aconseguit que diguis, és que només per això ja val la pena tot.
Cada vegada que vas o acompanyes a un afectat a firmar una adhesió en pagament, cada vegada que aturem un desnonament, cada vegada que surts d'una reunió amb l'Ajuntament, doncs, de forma satisfactòria, són petits moments que fan un tot. Han tingut èxits. La PA, ara parlo en general, de Lloret, no tant de Lloret. Per exemple, es va aprovar una llei impulsada per la PA que es va entrar en el Parlament a través d'una ILP, la 24/2015, que molt recentment ha estat recuperada al Tribunal Constitucional perquè, com no, havia estat impugnada pel Partit Popular. I en aquests moments, jo recordo personalment, per exemple, el moment que es va aprovar en el Parlament de Catalunya la 24/2015 per unanimitat, i insisteixo, unanimitat, quan va haver-hi un partit després que la va recórrer al Constitucional, pràcticament tota la llei, no? Aquell moment va ser molt gratificant, d'alegria, no? Que compensa altres moments de... Però, en general, és el cúmul de molts petits moments. Jo, quan, saps, mira, un dels moments més gratificants que tinc estant a la PA és quan acabem una assemblea i la gent que ha entrat amb cara sèria surt somrient. A les assemblees riem molt. Clar que sí, perquè és que hem arribat a relativitzar els problemes importants, a relativitzar-los tant que la gent canvia amb un somriure. De vegades, penso, si algú ens sent des de fora, aquests que teòricament que haurien d'estar parlant de temes seriosos, però és que riem, clar que riem, perquè és la manera.
I perquè hi ha altres coses que són més importants.
Clar,
no?
I quan surts de l'assemblea i veus que la gent i se'n va satisfeta i contenta a casa, això és un èxit personal, col·lectiu, digue-li com vulguis.
L'assemblea que, per cert, cada setmana, no? Us trobeu?
Cada dilluns.
Cada dilluns, recordem l'hora...
A partir de les 6:30, al barri del Molí. Roig i Reventós, carrer Roig i Reventós, número 8.
Al Centre Cívic de Xalom?
Xalom.
Vull preguntar-te una altra cosa, però digues.
No, m'agradaria afegir que què fem a l'assemblea? L'assemblea és un espai obert i pot participar qualsevol, inclús gent que no tingui una afectació d'habitatge, no tingui el problema concret en si, no? És oberta. És oberta a qualsevol ciutadana. L'assemblea és la possibilitat de que molta gent pugui parlar i ser escoltada, cosa que a molta gent no li passa. Hi ha gent que té amics o té entorns familiars favorables, és a dir, que li facilita poder comunicar-se, poder compartir problemes, però hi ha gent que no. Hi ha molta gent que està sola. I l'assemblea és un espai obert on qualsevol persona pot parlar amb tota la tranquil·litat del món sabent que el que es parla allà dins no transcendirà. Serà confidencial. I és la possibilitat de que molta gent pugui ser escoltada. El que he dit fa una estona, de que és potser més important escoltar que no pas de vegades parlar, i és cert, perquè hi ha gent que no té aquesta possibilitat. I dintre de l'assemblea s'estableix una sinergia de la gent molt interessant, com inclús des del punt de vista sociològic, hi ha gent que ve a l'assemblea i s'ho passa bé. I només per això ja val la pena. Perquè és una forma d'empoderar les persones, de fer-los agafar confiança, força, per tirar endavant.
Doncs queda dit que hi ha aquesta assemblea cap a les 6, 2 quarts de 7, cada dilluns al Centre Cívic Shalom, al barri del Molí. I Enric, abans d'acomiadar-te, és que ens agradaria també fer una mica de referència al teu passat com a periodista, perquè déu-n'hi-do, no? Era periodista, però en una altra època en què el periodisme diries que era molt diferent, ha canviat molt.
La gent de la meva generació ens ha tocat els canvis tecnològics, no solament a nivell professional, sinó també a nivell personal. Ara estem tot el dia passejant un mòbil i abans passejàvem un bloc. I, clar, ens ha tocat viure aquests canvis, no? La gent de la meva generació, ara tinc 64 anys, han viscut molts canvis, han sigut pioners en molts canvis, i com no, el professional. Jo quan vaig entrar en el periòdico encara funcionàvem a través dels teletips a la vella manera, que eren unes horroroses màquines que anaven imprimint 24 hores amb un soroll. De fet, per explicar-ho gràficament, estaven dintre una sala insonoritzada, relativament insonoritzada. Clar, havies de mirar totes les piles, els quilograms de paper que es gastaven, anar-te mirant, quan sonava un pip-pip-pip especial, era una mena d'alarma, és perquè hi havia alguna cosa urgent. Havies de classificar, la meva primera feina al període va ser classificar els teletips per temes, internacional, política,
que
economia...
Que com notícies, no? Però també...
El teletip venia de les agències informatives. Mm-hmm. Els treballàvem en Reuters, en BFE, en France Press, Europa Press, les habituals.
Fins i tot la presentació
tenia
era...
totes barrejades, eh? És a dir, allà anava, sí. Aquella màquina no parava mai d'escopir. Mai. Inclús caps de setmana, perquè òbviament un diari també treballa caps de setmana i festius. I bé, per mi va ser una descoberta molt... Em va descobrir tot un món, no? I que, perquè, de fet, la meva idea abans, anys anteriors, no era tirar pel món de la professió de periodisme. Jo havia estudiat per dret. I a tercer curs de dret, perquè, bueno, l'atzar de la vida et portaves a unes feines determinades, vaig entrar a la redacció d'unes revistes, Grupo Eres, concretament, Radional, revistes tipus Pronto, eh? De fet es feia el Pronto i llocs així. Vaig descobrir allà el que era la maquetació, el que era una mica l'entorn del periodisme, i em va entusiasmar. I quan vaig estar 5 anys, era l'època que estaven naixent els meus fills, joves, ha plogut molt... I a partir de cert moment, doncs, vaig provar el canvi d'empresa. En aquell moment era un luxe, poder-ho fer, poder dir, me'n vaig i busco feina. Ara, actualment, m'ho pensaria més. I va ser quan vaig tenir la possibilitat d'entrar en el periòdico. Mm-hmm. Vaig estar al període de prova, me'l vaig operar, i a partir d'aquí, doncs, ja vaig anar desenvolupant altres feines. Que hi ha hagut canvis, i tant, tecnològics en especial. Ara mires una pantalla i trobes el que vols, internet. Llavors no hi havia internet.
Clar, és que... I per localitzar algú també, no? Ara amb el telèfon mòbil...
És que tiràvem de diccionaris de tota la vida, de paper, eh? O sigui,
d'enciclopèdies.
D'enciclopèdies i de... Buf. I sí, allò era treballar, perquè, clar, sense desmereixer la feina d'ara, no? Però és que ara l'ha fet de tenir una pantalla que t'aboca al món i t'aboca a la comunicació immediata. I sobretot el que he dit abans, passejar amb un mòbil que fa que puguis transmetre una imatge que trobes al vell mig del carrer i la puguis difondre a tot arreu del món en qüestió de segons, això és un luxe. Un luxe que per una professió com a periodista és un luxe enorme, no? Perquè és la immediatesa. És la immediatesa. I nosaltres hem viscut aquest... Jo de vegades sempre dic una frase que m'agrada molt. Jo sóc de la generació analògica. Els meus fills són de la generació digital. I la meva neta ja no sé com dir-li. Encara no s'ha inventat el terme, no? Però no em puc ni imaginar en quin entorn tecnològic viurà.
Segurament treballarà d'una cosa que no podem ni imaginar, no? D'alguna feina que no en tenim ni idea.
Treballi el que ella vulgui. Però sí que és cert que tal com evoluciona, no?, el món de la tecnologia i evoluciona el món, en el meu cas, per exemple, en el cas de la nostra generació, ens hem tingut que reciclar molt, eh? Molt, eh? I no solament a nivell de professional, és que jo recordo els primers intents de treballar amb un ordinador i quantes vegades havia d'avisar el meu fill petit que em tragués del lloc on havia anat a parar perquè és que ara, mira, què em diu, etc. Esclar, és que ha sigut un canvi brutal, eh? Brutal.
Sí, sí, i el que seguirà havent-hi, com deies.
I tant que sí, per això no sé ja ni quin nom posar-li, no?
Doncs en tot cas ho veurem això d'aquí uns anys, no? Sí. Però, Enric, el que és segur és que ha estat un plaer que ens hagis visitat a la meu pròpia de la ràdio de Lloret. Ens ha agradat moltíssim que hagis compartit amb tots nosaltres la teva experiència. De ben segur que seguirem parlant, perquè totes les accions que feu des de la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, doncs es mereixen el seu lloc en els mitjans de comunicació. I res més, una abraçada i anirem parlant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots.